James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Bé, estem acabant el curs, estem a punt de vacances, però a més d'acabar el curs està acabant el confinament. Sembla ser que dintre de poc ja no portarem mascaretes i que això s'acaba. Això vol dir que quan acabin les vacances i tornem al setembre, doncs tindrem que tornar a una mica a l'antiga normalitat, per no dir la nova normalitat, que ara és el que els agrada dir. Bé, doncs el programa d'avui el que volem és tenir alguns consells per part del nostre convidat, que ara de seguida us dic qui és, sobre com començar aquest nou curs a l'empresa, a la nostra empresa, d'una forma segura. Bé, doncs per fer-ho tenim un especialista en seguretat, que és en Tomàs Roy. Tomàs, benvingut al programa.
Moltes gràcies, Tomàs.
I Tomàs, està bé. A pocs Tomàs us entrevisto. Tomàs, ja saps que mai sé el teu càrrec, així és que sí. T'agrairia que tu mateix et presentis i ens diguis qui ets i per què dic que ets un especialista en seguretat.
Doncs pues mira, primer de tot, sóc un servidor públic motivat i compromès. I en aquest moment exerceixo com a director d'Estratègia de la Seguretat de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, una entitat que té com a objectiu liderar el fet de que aquest país sigui cibersegur. Per tant, aquest és el meu càrrec.
Bé, doncs un càrrec que realment et valida com a expert en seguretat. Avui vull que parlem de seguretat, però abans, fora de micro, m'has comentat el dels ajuts. I potser sí que és interessant que els nostres oients sàpiguen que ara donarem una sèrie de consells, però aquests suposen un temps, una dedicació i uns recursos, una inversió. I sembla ser que hi ha una sèrie d'ajuts públics, econòmics, que ens poden ajudar a desenvolupar aquests plans.
Sí, Tomàs, primer de tot agrair-te molt el fet que m'hagis convidat i poder-me dirigir a la teva audiència, que des del moment que t'escolten vol dir que ja m'estic dirigint als espavilats. ¿Vale? Per tant, o sigui, sé que els consells que donaré cauran en bon recaudo, que es diu. No? Per tant, gràcies per posar-me el teu canal a disposició. I només res, això que comentàvem, de que ara ens trobem tots amb el repte de recomençar, recuperar o llançar iniciatives aprofitant diríem, les oportunitats que hagin pogut sorgir de la pandèmia. I una d'elles és la transformació digital. En aquest reinici són moltes les entitats, per exemple, la Generalitat Acció en Proacció i uns cupons que obre per les empreses per donar suport a la transformació digital o al canal Empresa, al Via Empren, diferents. També podeu demanar consells a les cambres de comerç i a les patronals perquè hi ha diferents ajuts, sobretot quan té a veure amb la tecnologia. I part d'aquests ajuts, cupons o ajabulacions fiscals, estaria bé que incorporessin en elles la part de ciberseguretat perquè, com veurem, llançar-se en aquesta oportunitat de tornar a començar sense tenir en compte amb la ciberseguretat podria ser un mal inici.
Bé, doncs, molt bé. Tenim en compte això dels ajuts. Si teniu dubtes, qualsevol dubte, ja sabeu que hi ha un e-mail que és hola@barcelonadot.com on podeu fer les consultes i us enviarem documentació d'aquestes entitats que el Tomàs ens acaba d'explicar. Ara, abans d'entrar en matèria, primer una mica d'història. Durant aquest període de pandèmia, que ens hem vist tot amb uns altres acurats i fent les coses d'una manera diferent, què ha passat amb la ciberseguretat? Ha sigut experiment perillós, més tranquil?
Ha sigut molt interessant, el fet de que els cibercriminals estan molt, són molt hàbils en el canvi. És a dir, allò que diem que les persones ens costa canviar, doncs els cibercriminals, el seu negoci és el canvi. Per tant, el que han fet ha sigut adaptar-se rapidíssimament a les condicions que s'han generat dintre del Covid. Per tant, hi han hagut molts atacs precisos de les oportunitats que s'han presentat en el Covid. També voldria, després les veurem una miqueta, quins han sigut els principals atacs, però voldria destacar una cosa que a mi m'ha fet especial atenció, que és que hi ha hagut dues fuites que han afectat en els catalans de gran volum. És a dir, Fonthaus es va trobar atacada amb un ransomware amb doble xantatge. Un era per tenir accessibilitat a les seves pròpies dades i l'altre era que si no les publicaven. No van pagar i, per tant, van publicar les dades. Això va significar que 700.000 ciutadans catalans han vist publicades les seves dades de DNI, és a dir, número de DNI, noms, cognoms, ciutat, tot el que hi ha en el DNI. A més, si tenien algun el número de telèfon, òbviament, que era el servei contractat, i si havien contractat algun finançament o assegurança, també el seu compte bancari. Per una altra banda, Facebook també va tenir una fuita que va afectar 2 milions de catalans. Jo diria la totalitat dels catalans que tenen una compte de Facebook, amb 1.300.000 dels quals geolocalitzats. Aquí les dades són les que hi ha en el Facebook, noms, cognoms, números de telèfons, adreces de correu i inclús en alguns casos estats personals, sentimentals i tot. Vale? Per què explico això? Perquè fa molts anys existien les guies telefòniques. I tothom tenia una guia telefònica a casa i era molt normal que algun de la família s'inscrivís, agafés el número i es publicava el seu nom, el seu cognom, on vivia i el seu número de telèfon. Però gràcies a la feina que hem fet amb la privacitat i la feina que han fet les administracions públiques, donem per fet que aquestes dades no són públiques. I a la gent no és tan fàcil que sàpigui on visc, el meu nom, el meu número de telèfon. Si a més aquestes dades estan geolocalitzades com eren les guies, la guia telefònica de Terrassa, doncs ara si jo rebo un atac en el qual, com a empresa, per exemple, em diuen vostè és en Tomàs Roy, que està a Terrassa, aquest és el seu número de telèfon i, a més, aquest és el seu DNI i el contactem des de l'Ajuntament de Terrassa per dir-li que l'últim impost que hem rebut d'Hisenda Pública vam cometre un error i era molt elevat. I voldríem que, si vostè ens diu el mitjà pel qual vostè l'ha pagat, li farem la corresponent compensació. I tu diràs, home, ja me semblava que era bastant car això i que ja devia ser un error. Per tant, ja era hora i que bé que ho fa l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, ràpidament pots arribar a fer això. Evidentment, no, l'impost era correcte, era alt, i el que és equivocat és que tu donis dades del teu compte o permetis el fet que es facin aquestes transaccions. Amb això el que vull dir és que ara sapigueu que els vostres clients, que les vostres dades han sigut publicades massivament. Això dona una creativitat molt gran a tot el conjunt aquest d'atacs. Una altra cosa que tots estem intentant fer és aquesta recuperació. Per tant, si jo he dit abans que els ciberatacants no tenen cap por en els canvis, doncs preparem-nos perquè segurament vindran atacs dirigits a gent que vol canviar i canviar el seu estat per començar la seva activitat. Per tant, us he parlat d'ajuts, us poden arribar notícies d'ajuts que siguin fraudulents. Us poden arribar ofertes de digitalització o de factures que s'han de pagar o de serveis, tal. Tot això heu d'estar sempre molt atent i la forma més immediata d'evitar aquest tipus d'atacs és validar que a l'altre costat hi ha qui vosaltres creieu que hi ha. Per tant, trucar a qui correspongui, al banc, a l'Ajuntament, a l'empresa de serveis que està fent-se passar, és sovint, el 90% de les vegades, la forma d'aturar un atac d'aquesta manera.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, això realment, clar, això sí que és preocupant, i a cada vegada que parlem de seguretat a mi m'agrada que algú ho expliqui, i tu has començat per aquí. El famós phishing, clar, és sí. Que si ara em truquen per telèfon, no? Tu, i em dius, soc el Tomàs Roll, que acabem de parlar de fer un programa, i és un tio que està simulant la teva veu, clar, és que és difícil, és realment difícil, i cada dia és més sofisticat, perquè això que t'he dit, ja hi ha programes que imiten veus o cares, i que, bueno, és increïble. Però aprofundim una mica més.
Dones
quatre consells més sobre com evitar, o sigui, com hem de ser de desconfiats perquè no ens la fotin, parlant clar.
Bueno, el que és important és entendre les motivacions. O sigui, el primer bàsic és entendre què tenim nosaltres de valor. És a dir, el primer és protegir-nos. Aleshores, hem d'entendre què tinc jo que no m'interessaria perdre, diríem, la seva confidencialitat, si tinc propietat intel·lectual o contractes que respectar o dades personals que protegir, que no voldria perdre la integritat, és a dir, que les dades que tinc estiguin correctes i, per tant, no es puguin alterar i em facin prendre decisions equivocades o automatismes equivocats, i després que estiguin disponibles. És que quan jo vulgui oferir el meu servei o jo hagi d'accedir les dades, aquestes dades efectivament estiguin disponibles. Per tant, el primer pas és haig de saber quin valor tinc per mi. Vale? O sigui, això és una anàlisi de riscos sobre mi mateix. Però després no està de més entendre com funciona un atacant. És a dir, què motiva un atacant? Què vol un atacant? Pues un atacant normalment el que vol és guanyar diners ràpidament. Per tant, anirà on hi hagin diners, anirà a aconseguir de la forma més barroera possible una extorsió possible o un xantatge o el que sigui per aconseguir o una estafa per aconseguir aquests diners. Per tant, també hi ha altres atacants. Si jo, per exemple, treballo per un entorn públic, per exemple, em poden utilitzar per la meva reputació. És a dir, intentar fer dany en els meus clients o fer dany en els meus, en el meu ecosistema, diríem, de persones que em donen confiança en mi. I després hi ha els que els motiva també pues, un activista més polític o inclús un ciberterrorisme. És a dir, si els meus clients tenen infraestructures crítiques o estan treballant en un entorn d'aigua, en un entorn d'energia, en un entorn de sanitat, qualsevol acció d'aquestes, i jo formo part de la cadena de subministre, podrien tenir unes motivacions que a vegades ens semblen irracionals, com hem vist durant el Covid, que s'han atacat a hospitals catalans. Vale? Per tant, s'han atacat serveis públics, s'han atacat hospitals catalans. Per tant, això que sembla aberrant, doncs dintre del que és el cibercrim, passa. Una altra cosa que és important és que no només ens hem de protegir individualment, sinó que també sectorialment. És a dir, hem d'evitar que el nostre sector sigui un sector útil pel cibercrim. És a dir, si jo em dedico, no sé, al turisme, haig d'evitar i haig de parlar amb el sector del turisme per evitar que ens trobem amb que el sector del turisme és un sector que paga. Doncs els cibercriminals s'hi tiraran de cap per aconseguir els diners. Per tant, amb això també ha d'haver-hi una mica de corporativisme, parlar amb les patronals, parlar amb els sectorials i dir, escolteu, llancem un missatge, entre tots hem d'evitar que es faci foco i que ens matxaquin com a sector. Nosaltres, com a administració pública, som un focus. Per això us ho dic, de que els atacs normalment són sectorials. O és la banca financera, o és a l'entorn d'automatització i fabricació, i o és el sector públic. Eviteu ser un sector atractiu. Quins tipus d'atacs ens hem trobat? Que em preguntaves abans. Tomàs, no sé si em volies dir alguna cosa.
No, volia...
Vale. Principalment, breument, hi ha els de phishing, que són fer-se passar per algú. Per tant, aquestos, el Tomàs ja ens ha fet veure que a part del phishing hi ha l'smishing, que és amb SMS. Tots hem rebut un missatge en aquest moment de pandèmia on ens deien que estàvem per rebre un paquet, i evidentment tots estem per rebre un paquet. Per tant, era un atac que tots hem rebut, a més s'ha fet molt pandèmic. ¿Vale? Per una altra banda, hi ha el phishing, ¿vale? Que el phishing seria un tipus d'atac que el que es fa és emular amb intel·ligència artificial la veu o capturar, per exemple, la veu d'aquesta xerrada per fer passar per mi, com si fos jo que efectivament parlés. ¿Vale? Això són eines que són d'utilitat pública perquè poden servir per atendre gent gran o en els nens o tal, però també es poden utilitzar per fer mal. Per tant, phishing és fer-se passar per un altre, per aconseguir què normalment? Pues credencials o directament comptes. Després hi ha hagut el ransomware, que l'hem vist funcionar perfectament. Aquestes coses fa 2 anys les explicàvem als Estats Units i, malauradament, des de fa 18 mesos ha sigut l'administració pública i, més recentment, crec que tots nosaltres coneixem algú que per 5.000 euros, 20.000 euros, fins a centenars de milers d'euros han sigut víctimes d'atacs de ransomware. I aquí hi tenim l'exemple del CEPE, que ha sigut públic, però tenim molts exemples d'empreses que han sigut víctimes d'atacs de ransomware. I principalment, i després també hi ha hagut un boom amb els temes de denegació de servei, que són un altre tipus d'atac. Per tant, aquesta és els principals vectors que s'han estat utilitzant com a atac.
Sí, el que volia preguntar-te, encara que ja ho has deixat quasi clar, és què fem si tenim un atac de ransomware? Ens segresten les dades i em fan pagar un rescat. Paguem o no paguem?
Bueno, en això, evidentment, ja us he dit que aquí és molt difícil perquè ens trobem amb una decisió ètica. És a dir, a ningú se li escapa que pagar un rescat a un cibercriminal és evident que el que estàs fent és alimentar el negoci d'un cibercriminal, fer-lo més fort i, per tant, permetre-li fer més atacs. Per tant, o sigui, aquí s'ha de fer una valoració, una decisió ètica que jo no puc prendre i que, per tant, jo l'únic que puc dir és no s'haurien de pagar els xantatges. Ja des de l'agència participem en el programa No More Ransomware, on donem suport a les empreses que han tingut atacs. La millor fórmula per no ser víctima d'un atac és de ransomware és prendre mesures amb còpies de seguretat. Per tant, quina mesura la primera? Pues, si tens una còpia de seguretat, tu l'has provat, perquè un 60% de les còpies de seguretat són inútils o el ransomware el primer que fa és atacar-les, per tant, ha d'estar bé custodiades offline. Per tant, les còpies de seguretat és el que et fa, en certa manera, invulnerable de front a un atac de ransomware. Vale. M'han atacat, perdré un temps en recuperar-me, però tinc les eines per fer-ho. Penseu que les ciberassegurances abans cobrien els atacs de ransomware i cobrien el pagament. Què han fet els del ransomware? Primer, atacar les ciberassegurances. Per què? Perquè si aconseguien els seus clients, ja sabien quins clients, si tenien un atac, pagaven, perquè estaven coberts. Segon, les ciberassegurances han vist que això de l'ho de pagar era una cosa insostenible i s'han tirat enrere. Han tret de les seves clàusules el pagament de ransomware i només accepten les despeses de recuperació de l'atac. Vale? Per tant, això, la primera ha sigut AXA, i, de fet, AXA ha sigut objecte d'un atac per prendre aquesta decisió. Per tant, ja us dic que és una cosa on tothom és molt conscient. Després hi ha la cura de les credencials. És a dir, quan algú aconsegueix enviar-te un ransomware, ho pot fer per phishing, i, per tant, has d'estar molt atent a qui t'envia els missatges, però l'altre és que puguin arribar a entrar a la teva xarxa. I a la teva xarxa hi poden arribar de moltes maneres. Normalment es diu que l'usuari és l'anella dèbil de la cadena. Jo aquesta frase, la veritat, jo la tinc millor, que és que si l'usuari és l'anella dèbil i normalment el que pot fer és autolesionar-se, el superusuari, que és l'administrador, és l'anella més superdèbil. Per tant, si tenim administradors de xarxes o vosaltres sou empreses que teniu custòdia de gestió de xarxes d'altres, heu de vetllar molt per les credencials. Ja sé que és còmode gestionar a tothom amb eines compartides i amb tal, però això posa a risc a tots els vostres clients. Per tant, fer una bona gestió de credencials i una bona gestió de passwords. I ser conscients de que nosaltres som interessants, o bé per la nostra reputació i la gent confia en nosaltres, o bé perquè formem part d'una cadena de valor, una cadena de subministre. I si més no, hem de ser de formar part de la cadena de confiança. En aquest moment de recuperació seria terrible per tots que els usuaris perdessin la confiança en la transformació digital i en l'ús de la mateixa. Tot el nostre esforç seria inútil. Per tant, col·laborem, treballem per crear aquesta cadena de confiança i no trencar-la.
Sí, és molt important perquè molta gent, quan parlem d'això de seguretat, diuen, però si jo no sóc ningú, a mi no m'atacaran. Bueno, acaba d'explicar-nos el Tomàs que tu potser no siguis ningú, però sí formes part d'una cadena i tu pots ser la part que utilitzin per arribar més lluny i fer mal i siguis tu l'eina que utilitzen, no? Per tant, tots som importants. Fins ara ens queden uns 4 minuts i mig de programa i hem estat parlant de phishing, smishing, vishing, ransomware, que tot això són coses que ens hem d'educar per conèixer-les i evitar que ens passin. Però els nostres equips cal que també els protegim d'alguna forma, els hem de posar un candau, un vidre al davant, tancar-los dintre una gàbia, bueno, ara ja sé que entén-me, eh? Hi ha alguna forma física també de protecció o el més important és aquesta culturització?
A veure, tot suma. Vull dir, des de llavors res és tòxic i, per tant, tot ens ajuda a ser més segurs. Està clar que la seguretat física, especialment en aquells entorns on les infraestructures físiques són accessibles, per exemple, penso en un hospital, on és un entorn on pràcticament és normal tenir visites familiars, espais, estones on els malalts estan descansant. Tot això implica, és diferent d'un banc on tu entres i et quedes a l'entrada, no? Per tant, o sigui, depenent del servei que tu tinguis, hauràs de donar més o menys rellevància a la seguretat física. Però la seguretat física és important perquè les dades sovint les tenim i, a més, és obligatori compliment per la protecció de dades, hi ha una component física. Per tant, ja us dic que tot el tema de seguretat física cal tenir-lo present. Els principals fuites d'informació que tenim a vegades és per la pèrdua d'un dispositiu, un mòbil, un ordinador, on dintre hi ha informació vital. Per tant, o sigui, la protecció física, el que hem de fer és pensar on viu la informació de valor, i hem de protegir on estigui. Està en el núvol, com ens protegim? Està en un ordinador, com ens protegim? Com el protegim? Per tant, és això. Penseu que amb la xerrada d'avui el meu objectiu no és assustar-vos i dir-vos que tots els atacs han doblat, que els cibercriminals estan a tope i que són superhàbils i a més nosaltres hem fet algun pas enrere. Dic que això, tot això que us dic és cert. El que m'interessa és que entenguem que això de la ciberseguretat no ho pot resoldre l'agència, que això de la ciberseguretat realment és una cosa de tots. I per començar, vosaltres. És a dir, el que m'interessa és que us activeu, que feu aquelles coses que us permetin autoprotegir-vos, sabent que hi ha altres entitats, empreses. Catalunya té un sector de ciberseguretat molt ric, on hi ha més de 365 empreses a les que podeu demanar ajut i podeu estar acompanyats en la protecció de la vostra empresa i la vostra transformació digital. També estem nosaltres com a agència, però no es pot fer res si vosaltres no feu la conscienciació i la cultura de ciberseguretat en els vostres treballadors i vosaltres mateixos i no feu les mínimes mesures d'autoprotecció, no? Com us hem dit, els backups, la gestió de les credencials, la vigilància amb la cadena del subministre i, per tant, tenir capacitats de detectar si està passant alguna cosa rara, no? I també, si s'escau, pues, denunciar-ho a les ordres competents a Mossos.
Bé, s'està acabant realment el programa, queden moltes coses pendents, ja et dic, perquè ja et dic que m'agradaria que abans de Nadal tornis aquí a fer una segona part, ja no et
sempre
dic a setembre, per l'octubre, novembre tornem, perquè es queden moltes coses al tinter. Queda un minut curtet, però et pregunto, el núvol, clar, molta gent té o tenim les dades i estem tan tranquils, les tenim a Google o a Dropbox o a Amazon i l'únic que tenim per protegir-les és un password. Això és prou segur o què fem?
Mira, el núvol és un producte que s'ha dissenyat per ser segur. És a dir, jo no dic que sigui segur. S'ha dissenyat per ser segur. Això què vol dir? Que si fos insegur ja estaria tancat. Vale? Per tant, les empreses que fiquen coses al núvol, la majoria d'elles de les que ens venen al cap, em inspiren molta confiança en l'aspecte que el seu negoci és ser segur. Això que dius de la password, cal tenir present, i ho hem experimentat tots, de que això funciona quan no canvia el meu context. Perquè miren la teva conducta, et detecten que ets tu, no només amb la password, si canvies l'ordinador, si canvies la connexió, si tens una VPN, i aleshores et demanen un doble factor. Una cosa que ha vingut per quedar-se és el doble factor. La banca ens ho demana i ens ho demanen també els proveïdors de núvol.
Tomàs Roy, com sempre, aquest programa tenim convidats interessantíssims, però Einstein no ens va ensenyar a modificar el temps i se'ns ha acabat. Tornarem amb tu, passat festes i res, moltes gràcies. Ens has obert els ulls i crec que te l'haurem profit de tenir molta més cura i de saber que nosaltres som els principals responsables. Gràcies i a tots vosaltres fins la propera setmana.
Que vagi molt bé la recuperació a tots. Vinga.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.